Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Unió de Pagesos dona suport a la denominació d'origen cava en la decisió de no ampliar la superfície de cultiu. Una qüestió que, segons el sindicat, podria provocar una caiguda de preus i la saturació de les empreses i cellers elaboradors. A Ràdio Sant Sadurní en té més detalls el nostre company Miquel Cuenca.
Fa uns dies coneixíem la notícia de que el Sindicat d'Unió de Pagesos s'alineava amb la DEO Cava en la defensa de no ampliar la superfície de les vinyes de la DEO Cava, un fet que podria, segons el sindicat, fer caure els preus i també saturar els cellers. Per parlar sobre aquest tema, ja que la DEO Cava ja al seu territori, la gran majoria es troba a la nostra comarca i també concentrat, podríem dir, a la zona propera. I dins de Sant Sadurní tenim el Josep Marrugat, ell és membre de l'executiva de Unió de Pagesos. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Com comentava, us heu alineat amb la DEO Cava en la defensa de que no cal ampliar la superfície de la vinya.
Sí, així mateix. Sempre hi ha algunes veus que diuen que això, doncs, és molt limitant, però la denominació d'origen cava, si ha pres aquesta decisió, és gràcies a través d'uns estudis que s'ha cotejat el potencial productiu amb les ampolles, l'evolució del mercat i l'evolució de les plantacions. En aquest moment, doncs, s'han perdut ampolles per diferents circumstàncies, s'han perdut també operadors que estaven a dins la DEO Cava i han passat a fer altre tipus d'escumosos. I això, doncs, marca que amb les ampolles que s'estan venent, que s'ha retrocedit, doncs evidentment tenim prou superfície de vinya i entenem que és lògic que el Consell Regulador digui que no vol tancar les noves plantacions i així també la reubicació de replantacions que puguin venir d'altres llocs.
Ens centrem en aquest estudi que has comentat. És un estudi recent en el Centre de Recerca en l'Economia i el Desenvolupament Agroalimentari, la DEO Cava, també la Politècnica de Catalunya i l'IRTA, que indica que només s'aprofita el 63% del potencial productiu d'aquests terrenys, els quals ara es vol ampliar, i a més també trobem que hi ha unes 114 milions d'ampolles de cava en estoc.
Sí, bé, tot això, doncs, ha estat també fruit d'aquests darrers anys convulsos perquè l'empresa principal, que és Freixenet, ha tret de la DEO Cava una part important de les ampolles, sobre 30 milions d'ampolles pel mercat d'Europa Central. Això ho està subministrant a través d'un escumós que no es regeix per les normes de la DEO, sinó que pot ser vins de diferents procedències, i el mètode d'elaboració tampoc és el tradicional del cava, que és la segona fermentació en ampolla i 9 mesos mínim i tal, no es regeix a cap, no, està tot fora de cava. I, per tant, doncs, hem passat de 250 milions d'ampolles pràcticament a 213, 215, i això fa, doncs, que les plantacions que tenim en aquests moments puguin subministrar de sobres en aquest mercat.
Anem a això, perquè la DEO Cava està en contra d'ampliar aquests terrenys. Valtros també. Qui és el que està a favor d'aquesta ampliació quan únicament s'aprofita el 60% d'aquests terrenys?
Bé, sempre hi ha moviments tectònics, diguéssim, més o menys inspirats per algú altre. Venim de 2 anys de molta sequera, on ha faltat, sí que és veritat que ha faltat producte per subministrar el cava. Fruit d'això també són decisions, aquestes decisions empresarials també venen una mica marcades per això. No dic que les respecto, no les compartim, però bueno, s'han pres en aquesta tesitura. I era, òbviament, en una crisi del sector vitivinícola com la que s'està vivint a molts llocs, si un raïm pot arribar a valdre amb més de 50 cèntims i el de raïm normal, la mateixa varietat, te'l paguen, si no té els papers de cava, amb menys de la meitat, a 35 cèntims o 40, doncs evidentment hi ha pressió perquè s'ampliï la zona, perquè s'hi posin plantacions, hi ha pressió per part d'aquesta gent i després també pel comitè d'empresa de Freixenet també va emetre uns comunicats en què deia que faltava producte i que per comptar el de fer cava que no es mirés massa l'origen del raïm, no? Que es podria ampliar la zona per tenir matèria primera. Això va contra de l'essència d'una denominació d'origen.
Ara però... anava a dir, això és contrari per al fet mateix de la Déu Cava, no? S'escapa d'aquest territori que és qui conforma la denominació d'origen.
Així mateix, sí, però és clar, cadascú està en un context que només es miren els interessos propis i no es mira a trobar unes solucions a nivell conjunt, d'estructura a nivell global, i en aquest cas doncs vam tenir una conversa ja fa un parell d'anys amb Comissions Obreres, se'ls va comentar que home, això abans de sortir a la palestra a l'opinió pública amb aquest tipus de comunicats, el que caldria és parlar internament al sector, perquè també demanaven estar representats en el si del Consell Regulador Cava. Això tampoc no entra cap disposició ni europea ni estatal d'enlloc de que els consells reguladors estiguin conformats per membres dels comitès d'empresa dels operadors, sinó que hi ha una paritat entre els productors i els elaboradors i si encaixen d'alguna manera també el sistema cooperatiu, però amb aquesta paritat suposada o pràctica dels plecs de condicions de les diferents denominacions d'origen. En cap no hi ha la presència de treballadors de les empreses. A més, si tenim en compte que el context és d'operadors molt diferents en volum, tindríem que, si poséssim els dos comitès, que no és el cas, sempre serien els mateixos. Les grans empreses seria doblement representat, que també els hi vam dir això, no? Aquests arguments. O sigui, no anaven enlloc, però doncs, són coses que van sorgint i en aquest últim moment, doncs, des d'Extremadura estan demanant ampliació del CAVA i des del Comitè d'Empresa de Freixenet doncs, fa recentment també han demanat l'ampliació del CAVA. També s'ha venut de que... això per nosaltres és un èxit que s'hagi donat més valor afegit, o sigui, s'està dient, s'està esgrimint com un de perquè falta vinya, per incrementar la vinya, de que el producte del raïm cava s'ha encarit, no? Per les empreses, pels operadors. Però doncs això és un èxit per part de la denominació d'origen, que gestionar l'escassedat i fer pujar el valor afegit. O sigui, si la gent vol ampliar també, si hi ha pressions per ampliar la zona, vol dir que la cosa s'està fent mitjanament bé, perquè si no, llavors dius, tant és que sigui cava com que no, com que siguin d'aquí o d'allà. Pel poc gros, doncs no cal, i vol dir que, malgrat tot, s'està notant les polítiques que s'estan fent, que ja és prou complex, perquè... Tot aquest desori de les produccions i dels moviments i d'aquestes multinacionals que ara operen en el sector del cava, doncs no ho fan fàcil, ho fan complicat. I també els moviments interns, la creació de Corpinat, el Clàssic Penedès, elaboradors d'escomosos com el Pepe Reventós que van a la seva, intenten vendre que també fan una D.O. per ells. Això no és un context, no és el context més ideal. És un poti-poti del qual hauríem de sortir-ne perquè el sector està prou estructurat i tenim prou enteniment i prou tradició com per fer una cosa ben feta i no per anar d'aquesta manera que ara es presenten els uns, ara es presenten els altres i ara es critiquen els uns i els critiquen els altres i que nosaltres som els millors. Però, clar, resulta que les empreses poden anar canviant d'un costat cap a l'altre, la qual cosa vol dir que s'està fent el mateix producte i que s'anomena de tres maneres diferents. I això, de cara al consumidor, no és gens clarificador, sinó el contrari. La gent es fa un lío entre tantes denominacions. i hauríem de tenir clar i donar valor al cava, que és el que ens identifica i és el que tenim com a majoritari, com a producte propi, i no fer-ne un escarni, que és al final el que ens està passant. Vull dir, estem menys tenint una cosa que és nostra, que l'hem treballat entre tots, entre els elaboradors, entre els pagesos i la gent i la ciutadania en general, i ara resulta que no li estem donant el valor que ha de tenir.
Estem coneixent l'opinió d'Unió de Pagesos sobre aquesta possible ampliació dels conreus de la Déu Cava. Ara el que m'agradaria saber, Josep, és quines mesures creieu que han de ser efectives si no s'amplien els terrenys. Què aposteu vosaltres?
Bé, nosaltres sempre hem apostat per tenir bàsicament uns preus dignes. Hem millorat molt amb la qualitat del raïm, se'ns està demanant molts paràmetres diferents, ens estan demanant que hi hagi una limitació amb el grau alcohòlic, que no sigui ni massa baix ni massa alt, se'ns està demanant que hi hagi una sanitat que es mesura amb el glucònic, se'ns està demanant en unes períodes o uns altres que hi hagi una acidesa, o sigui, es va fent un seguiment del que és el raïm a la vinya, i s'estan adequant les baremes més primerenques, sobretot més primerenques a través dels cops de calor, per obtenir un producte de qualitat. Aquest producte s'ha de veure recompensat i ha de cobrir els costos de producció, i ens hem vist en guanys doncs que el sector ha estat divers i que alguns han practicat unes retallades d'un 10% i d'altres les han practicat d'un 25%, o sigui, o la qual cosa suposa o retallar, que et retallin 10 cèntims però que ho recuperes amb la major producció, o que te'n retallin més de 20 per quilo i llavors no hi hagi manera de recuperar-ho amb la producció de més que hagin pogut tenir, que estava dins els paràmetres de la producció de la Déu Cava, inclús una mica doncs escassa, no? Vull dir, la gent ha fet 6 o 7 o 1.000 quilos per hectàrea i enyorem èpoques enrere. Llavors sí que hi ha hagut ajuts de la sequera extraordinàries per part de la Generalitat que han ajudat a parar el cop, però el propi sector del cava doncs enguany se'ls ha tornat a veure la llufa a moltes empreses de que només miren el seu interès, i que les mesures que es van prendre en campanyes passades perquè es poguessin omplir les ampolles doncs no ens les han tingut per res en compte, i ens han menys tingut els pagesos per part, ja dic, d'algunes empreses. D'altres han estat al seu lloc i farem més confiança i pensem que si unes ho poden fer, la resta també ho pot fer.
En l'estudi que comentàvem a l'inici, s'indica que l'estat espanyol, i en la seva gran majoria el Penedès, que és on estan majoritàriament els conreus de la Déu Cava, només aprofita el 63% del potencial productiu. Per tant, entenc que optimitzar aquests conreus que ja són presents és clau.
Sí, bé, a veure, tenim una dinàmica administrativa bastant limitant, i vol dir que si arrenquem vinyes, que això és un dels temes que també està d'actualitat perquè moltes han col·lapsat amb aquestes sequeres, si arrenquem aquestes vinyes que estaven incloses a la Déu Cava, no hi ha cap problema per renovar-les dins la Déu Cava, o sigui, tornar a posar cava. I aquest és el camí, no? Vull dir, anar renovant dins les vinyes que estan inscrites a dins la Déu Cava. Una altra cosa és el que també ens està passant aquí a l'Alt Penedès i a la zona Cava, l'Alt Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès i tal, que és que ja, fa uns 25 anys es va estimular molt la plantació de varietats negres, i que no es poden reemplaçar per varietats inscrites al cava pel tancament, pel propi tancament que ara estem defensant, no? Això també ens està condicionant a nosaltres, no només a d'altres regions, sinó aquí pròpiament, si teníem unes varietats que no són pròpies del cava, doncs ens és complicat de renovar aquesta vinya i posar cava, i inscriure-la al cava, perquè està tancat el registre. Llavors, estimular a que la gent pugui renovar dins les la zona cava i que no se'ls hi passi i que sigui una cosa viable, perquè en aquests moments, davant del cost que té renovar la vinya, ni inclús hi ha la pròpia gent que té inscrites vinyes a dins la Deo Cava, no ho veu clar de tornar-les a implementar. O sigui, aquí tenim una estructura de la propietat que a vegades va vinculada a l'activitat agrària i d'altres vegades no. O sigui, ara calculem que un 50% de la superfície que es conrea per part dels pagesos, un 50% està en propietat i l'altre 50% no. I quan es parla amb un propietari o amb dos o tres propietaris, que a vegades són hereus, de que es cal renovar la vinya i cal que es desembutxaquin o que s'inverteixin més de 10.000 euros per hectàrea per renovar la vinya, doncs, clar, la gent es pregunta quan em serà tornat aquest capital? Si estaré 15 anys només per recuperar-lo i al cap de 4 dies ja em diran que la vinya s'ha de tornar a renovar. O sigui, el que cal és que això sigui viable i que hi hagin ganes de que aquest patrimoni que està dins que forma part del Cava, doncs pugui anar-se renovant sense problemes, perquè en aquests moments, doncs, ja dic, han baixat els preus i l'actitud que tenen les empreses és de contenir-los i els costos, per altra banda, s'han incrementat i veiem que la viabilitat de l'activitat agrària doncs està compromesa.
Aquest últim any la Verema podríem dir que ha sigut de més qualitat i quantitat per diferents factors. Va ploure durant la primavera, també l'inici de l'estiu ha estat sec, que ha fet que no proliferessin fongs, però a la vegada també hem tingut un juliol plujós. Destaca, per exemple, la Dana, si no malament recordo, del passat 12 de juliol. Aquesta Verema d'aquest any i potser previsions per l'any següent, pel 2026, fan que hi hagi esperança de cara a la viabilitat del sector?
Bé, una cosa és la collita, que sí, que esperem que es normalitzin les produccions, i l'altra és aquestes produccions, si es poden col·locar o si el mercat les accepta i està amb un preu que permeti guanyar-se la vida. Necessitem les dues coses. Necessitem unes produccions normalitzades. Normalitzades voldria dir de mitjana 7.000 quilos, 8.000 quilos, no cal, el màxim que són 12. I d'altra banda, necessitem uns preus que també estiguin normalitzats a l'entorn de 60 cèntims perquè la gent pugui recuperar una mica, perquè ja anem a uns nivells de rendibilitat que és de subsistència. Pràcticament ens guanyem la vida com a peons i para de comptar, o sigui que no dona al·licient de que s'incorporin joves, de que hi hagi molta renovació de les vinyes, de la maquinària i tal, sinó que la gent anar passant el temps, anar passant els anys, i mira qui dies passa anys empeny, i en una situació doncs molt estable, que va ser fa un parell d'anys quan els preus es van posar allà on haurien d'estar, doncs sí que pensàvem que això podria tenir futur i que el Cava es podria pagar el raïm a 70 cèntims per munt tranquil·lament en un any normal, però hem vist que hi han hagut empreses que han tingut el que els hi ha convingut a 50 cèntims i això doncs no hauria de ser normal, perquè veníem aquestes empreses que han pagat 50 cèntims fa un any en pagaven 70 i han pogut fer cava i ara resulta que han volgut fer la pau escanyant per baix, no? I aquests 50 cèntims suposa doncs estar al límit o quasi bé per sota del que ens costa a nosaltres produir un quilo de raïm. O sigui, estan incomplint la llei de la cadena alimentària.
Baixa, 50 cèntims al quilo és bàsicament... No té en compte el marge de benefici del productor de raïm.
No, està molt al límit dels costos, jo diria per sota els costos de producció, els 50 cèntims. I és clar, però el que passa és que amb el raïm negre, que està ara fora del Cava, i que no es troba comprador fàcilment, un merlot per exemple, doncs les cotitzacions poden ser de 25 o 30 cèntims. I llavors doncs, dius, hòstia, encara és molt pitjor, no? I vinyes que no han, que han tingut glucònic o que s'han passat de quilos de producció pel cava o que no tenien referència de cava i s'havien de comercialitzar com a vi de taula, per això, per manca de paper com que ho suportés, per manca de capacitat, o bé que no es complien els criteris sanitaris, doncs s'han pagat a 18 i 20 cèntims els mateixos raïms, o una mica doncs, que no han pogut entrar, però que, clar, això està... És moltes, per això s'han quedat vinyes per collir, perquè hi ha gent que davant dels 18 cèntims o 20 s'han estimat més de deixar-los a la vinya que no pas collir-los, que tenen un cost de 8 o 10 cèntims per quilo, deixar-los a la vinya també per dignitat, i això doncs, ha provocat aquest un cert desànim al final de la barema, que la gent ha vist que allà hi ha una vinya, més enllà hi ha una altra vinya, i quan va al bar o pel carrer es troba la gent, sí, fulano, sotano, doncs han quedat vinyes per collir. Doncs bé, hem arribat aquí i són situacions que fan reflexionar.
Josep, ens queda un minut i mig. M'agradaria preguntar-te per últim. El sindicat recomana, a banda de relleu generacional, optimització dels conreus, explorar noves línies de comercialització. Quines serien?
Bé, en aquests moments tothom té la boca als vins desalcoholitzats. També hi ha els mostos, com a base de sucs de fruites, i el que sigui doncs, de treure producte i de promocionar el que són els escumosos, el cava en aquest cas és el producte emblema, però també hi ha altre tipus de productes que poden ser de baix nivell d'alcohol, parcialment desalcoholitzat. Al seu moment hi havia una beguda americana que era Wine Color, que aquí se'n van fer alguna tirada i tal. Està sincero, doncs, que no menys tenir cap altra via de negoci, perquè tenim una estructura molt important i això doncs, ens ha d'acompanyar en el futur.
Doncs hem escoltat a Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos. Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Ràdio Sant Sadurní.
Gràcies a vosaltres. Switch the light,
crack the door, started wishing. És una novetat en poquetes hores de One Republic. Give me something, dona'm alguna cosa. Així arribem a 11:15, flash informatiu, i seguim parlant de la poda i de les plantes nadalenques. Give me something, someone to love, someone to count these stars above.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Santa Margarida i els Monjos rep de la Diputació un estudi per dotar de connectivitat d'alta capacitat les masies del municipi. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha rebut de la Diputació de Barcelona l'estudi per la provisió de banda ampla a les masies del municipi mitjançant el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, fent valer les infraestructures existents o previstes. Això ha de permetre a l'Ajuntament dur a terme les accions necessàries per la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen al municipi. Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet a cada ajuntament governar de forma coherent i ordenada el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implementació de serveis de Smart City. Començar la campanya comercial Troba la llum del Nadal a la Bisbal del Penedès. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona duen a terme un any més una campanya per dinamitzar i donar visibilitat al teixit comercial bisbalenc abans de les festes de Nadal. Per aquest motiu, fins al 21 de desembre es premiarà la fidelitat dels veïns i veïnes que comprin a la Bisbal del Penedès amb obsequis, promocions i amb la participació en un sorteig de 3 lots de productes bisbalencs. Per la compra en 8 establiments diferents, els bisbalencs i bisbalenques rebran un obsequi per part del 8è comerç i un altre per part de l'Ajuntament. En aquesta nova edició rebran una bola de Nadal lluminós als comerços i un davantal amb un mural del municipi imprès, quan s'adrecin a la Casa de la Vila. Xavier Cervera s'acomiada de la Polifònica en el tradicional concert de Sant Esteve. El proper 26 de desembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca el tradicional concert de Sant Esteve de la Polifònica. A la primera part del programa s'oferirà polifonia d'autors dels segles XX i XXI, un repertori segurament menys conegut, però d'un gran interès en el camp de la música vocal. Autors com Ola Jailo, John Tavener o Jan Sandstrom són mestres de la composició coral actual. La segona part consta de polifonia nadalenca, començant per una cantata per a cor i piano titulada Llum de Nadal, de Josep Baucells i Jordi Domènech, i finalitzant amb 5 escollides nadales de sempre. El concert serà dirigit pel titular de la Polifònica, David Hernández, amb Miquel Villalba al piano i Martí Parellada a la percussió. Les 5 darreres cançons seran dirigides per Xavier Cervera en el seu comiat com a membre de la Polifònica després de més de 50 anys de cantaire i 35 anys de director. Ja es poden adquirir localitats als establiments La Llibreria La Cultural, Torrons García Sirvent, Tintoreria Juncosa en horari comercial i el dia de Sant Esteve, una hora abans del concert, a les taquilles de l'Auditori. I acabem explicant-vos que l'esquiada jove de l'Alt Penedès torna els dies 31 de gener i 1 de febrer. La Regidoria de Joventut d'Avinyonet del Penedès, amb la col·laboració de diversos ajuntaments de la comarca, organitza una nova edició de l'esquiada jove de l'Alt Penedès, que tindrà lloc el cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer de 2026 a la Masella. L'activitat s'adreça a joves menors de 18 anys nascuts entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2013 i inclou allotjament a l'alberg Abrigall, forfet per als dos dies, assegurança, lloguer de material, pensió completa i transport. Els participants també podran optar a classes d'esquí o snowboard. El període d'inscripcions per als municipis organitzadors s'obrirà de l'1 al 14 de desembre de 2025, amb una segona fase del 15 al 21 de desembre en cas que quedin places disponibles.
Penedès en xarxa.
Cada 15 dies, Albert és el protagonista quan ens acompanya el jardiner de referència del programa, el jardiner penedesenc Tom Vilarrubias. Bon dia.
Bon dia. També sóc de la noia, eh?
Sí?
Penedesenc i de la noia.
I ara ja posats de la vegueria, si vols.
Hombre, i tant.
Vegueria Penedès, no?
Fins a Berga, si fa falta.
Vinga. Avui parlarem de poda.
Sí, sí.
Tot i que no fa massa fred. Ens podríem esperar, potser.
Sí, no, a veure... És a dir, les plantes no només funcionen per la temperatura, també funcionen per les hores de llum. Aleshores, és evident que els arbres van perdent les seves fulles i quan perden les fulles, ho hem explicat molts cops, el que fan és agafar les reserves de les fulles i les guarden a les arrels per poder brotar bé a la primavera amb condicions. Aleshores, jo volia fer el programa de la poda, perquè realment doncs, ja fa uns dies que estem podant, no? Per una banda, podem d'una manera que està molt mal feta, perquè molta gent ens fa treure les branques dels arbres quan encara no han caigut les fulles perquè els hi molesten les fulles, val? I aleshores, a vegades, per condicions o per el que passa en aquella casa, ho has de fer. Per exemple, tenen una senyora gran que si surt a fora al jardí i hi ha les fulles, pot relliscar, pot caure en zones... Però bé, això es solucionaria escombrant.
Ho fas a contracor.
Ho fas a contracor. Perquè en
creus
el fons...
Creus el client.
Sí. És a dir, i ho hem dit aquí mil vegades, no hi ha un arbre que s'hagi de podar, sinó que hi ha un arbre que està en un lloc que no hauria d'estar.
No s'ha planificat bé, vols dir.
Exacte. Exacte. Ara mateix, quan ens fan decidir... Per exemple, vas a una casa i et diuen quin arbre plantaries aquí? Aleshores, la pregunta és quin és el problema que tens? Per què? Depenent del problema que tens, si és que vols sombra, el problema seria que tinc moltes...
No?
Depèn de les necessitats.
Com és la família, quines necessitats teniu...
Exacte.
Quin ús feu del jardí, de la terrassa, del pati...
Exacte. Sempre anant a parar a triar l'espècie que ens doni menys problemes i que ens solucioni d'una manera més fàcil. Val? Clar, aleshores és... Bueno, i cada quan l'hauré de podar, aquest arbre? Un arbre no s'ha de podar.
Mai?
Mai.
Si l'hem planificat bé, no? Suposo.
Exacte. Exacte. Si tu tens l'arbre en el seu lloc, un arbre... Potser li hauràs de fer una poda el primer segon any, una poda de formació o de neteja de dintre, però després a l'arbre ja acaba
fent el que té que fer. Es regula, s'autoregula.
I tant, clar. Ho han fet durant milions d'anys.
I per què fa milions d'anys que podem nosaltres?
No, fa
tants
milions d'anys.
Tants no, però fa molts anys que podem, no?
Normalment la poda funciona per alguna raó. Hi ha alguna raó a darrere. Sempre per interès nostre, val? És a dir, per què es poda la vinya? Bé, doncs perquè volem una quantitat de raïm.
Volem perquè que produeixi més. Exacte, la verema següent.
Perquè es poden els fruiters o perquè es poda l'olivera per poder arribar a les olives.
Ens la fem a mida, no?
Exacte. I aquí és una mica on comença el problema, no? És a dir, nosaltres controlem, nosaltres dominem i nosaltres fem anar aquell arbre cap a on nosaltres volem.
En funció de les nostres necessitats.
Després ens les donem d'ecològics, això sí, no? Vull dir, oli d'oliveres ecològiques, bueno, parlem-ne, no? De fins a quin punt la necessitat de l'home... I arriba un moment que penso que hasta hi ha una necessitat també estètica, a vegades, perquè es vegi net, però després la gent, ho hem comentat igualment, se'n van a la faixeda del Jordà i t'expliquen que guai és caminar sobre les fulles seques, no? Aleshores, repetirem fins que ens trenquin les cordes vocals els arbres... No s'han de podar. No s'han de podar perquè aquí ja comencem a generar problemes. És a dir, per solucionar un problema, després d'aquesta poda, pot ser que en tinguem.
En genera d'altres.
Evidentment. Hem d'imaginar-nos que un arbre, imagina't, és una estructura des de la punta de l'arrel fins a la punta de dalt de l'arbre. És una estructura única. És un fil de fusta que va fins a dalt de tot. A la que nosaltres tallem, en vez d'una estructura, allà on hem tallat començarà una estructura. Vol dir que tindrà dues estructures. Amb una junta. Què passa amb les juntes?
Font de problemes, no?
Es trenquen. Si agafem una biga de ferro sencera de baix fins a dalt, és resistent. Si agafem una biga de ferro i soldem una altra biga, aleshores, per nosaltres són estructures completes o incompletes. I aleshores comença allà el problema. Quan nosaltres tallem una branca, el que passa allà primer és una branca, que igual tenia l'arbre, que aquella branca porta allà 10 anys, que aquella branca sap d'on surt el sol, aquella branca sap per on es pon el sol, sap d'on ve el vent, perquè aquell carrer, quan bufa de dalt, s'encarrila el vent i ja ha après tot, ja ho té après.
I ens carreguem tot aquest coneixement.
Clar, perquè quan tallem, el que fem és provocar-li una brotada d'emergència, per dir-ho d'una manera. I es fa el que és una reiteració, no una branca. Una reiteració és que l'arbre diu, hosti, jo vull estar aquí. I a més, jo hi ha arbres que fa 25 anys o 30 anys que els podo, i tu puges a dalt de l'arbre i hi ha les mateixes branques que hi havia l'any passat. Hi ha el mateix. Per tant, el missatge és clar. No serveix de res.
No em toquis, no em tallis.
No em toquis, perquè hi tornaré, i tornaré, i tornaré, i tornaré. I al cap de 20 anys, d'aquell arbre que vas plantar, net i polit, puro i casto, de cop trobes que els troncs, allà on has fet una ferida de més de 5 centímetres, s'ha començat a podrir. I agafes un ferro, un tornavís, i vas rascant, i veus que està tot... I veus que baix el tronc, hi ha una taca a l'escorça, una taca negra. És el fong. La fusta agafa fongs. Quan tu obres un tall, allà entra un fong.
Els convides a entrar, no?
Els convides a entrar. Per què no fiquem finestres de fusta? Perquè s'havien d'envernissar. Si la fusta té la pell de l'arbre, l'escorça, que és rica en tanins, i és el que protegirà aquella fusta per los siglos de los siglos, si les finestres s'acaben podrint o s'acaben agafant fongs, perquè no tenen aquesta pell. Els arbres la tenen. És el que els protegeix. Podant, el que fem és, en el futur, generar problemes.
Però la nostra societat, tu has començat parlant dels clients que insisteixen que podis i a contracor ho fas, i tots els ajuntaments es deuen trobar amb el mateix problema. Veïns que es queixen perquè aquest arbre, que si em molesta, que si la branca, que si les fulles, que si no sé què...
Home, jo, per exemple, a l'Ajuntament de Vilafranca...
Vivim en una societat que tot ens molesta,
sí,
i per tot ens queixem.
Però jo, per exemple, a l'Ajuntament de Vilafranca i els tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca són boníssims. I a més ho tenen claríssim. Però hi ha altres ciutats, com a Vilanova, per exemple, que han agafat i ho han podat. Perquè a vegades es poden deixar portar.
Per les queixes dels veïns.
Per les queixes dels veïns,
sí,
saps?
Sí.
Però aleshores és una queixa que és una solució...
És un pagat,
molt
no?
humana. És a dir, tinc un problema, el tallo. I mai més ben dit. És com si agaféssim i diguéssim, bueno, escolta'm, com que tenim els gossos i que se'ns caguen als carrers, Escolta'm, li posem un tap al cul i s'ha acabat el problema. No, en generaràs un altre, perquè el caigós un dia farà patapum. I a l'arbre és el mateix. Ens pensem que solucionem problemes amb la poda i el que fem és generar-ne. Cas claríssim, els fruiters. Val? Els fruiters els podem perquè és la manera, una, d'arribar a la fruita, que per això els fruiters, quan els compres, són tan baixets, perquè ja està calculat que tu puguis collir-ho. Però fins aquí tot bé. Vale? Però aleshores resulta que l'arbre, si volem fer uns préssecs ben grossos, l'hem de podar. I què passa? Que els fruiters, amb 20 anys, ja els hem d'arrencar perquè aquell arbre s'ha gastat. Val? Clar, és un arbre per producció. No hi masna. Aquí no podem fer-hi res. Si deixéssim el presseguer natural, segurament viuria molts més anys, però, evidentment, aquest presseguer arribaria un moment que faria uns préssecs com caniques. Aleshores...
I no en faria tants.
I no en faria tants. Amb el tema de la vinya estem amb el mateix. El cep, al cap de 30 anys, escolta'm, i diuen, no, perquè si tu talles el cep, ara es veu allà dintre totes les ferides i es veu tot... I tal, no? Bueno, i què esperàveu? Vull dir, és el que hi ha. No hi ha més, és un monocultiu. És una cosa completament provocada per nosaltres i que hem de solucionar els problemes, perquè si deixem el cep sol, no podrem passar ni amb el tractor. I, a més, no, ens farà uns raïms petits. Acceptem-ho. Però quan parlem d'arbre viari, on el que hem d'anar a buscar són exemplars, on hem d'anar a buscar arbres sans. Per què? Una, perquè fan sombra. Si fa sombra, en aquell carrer, la gent hi passeja. Si no hi ha sombra, la gent camina, i ràpid.
Fuig.
I fuig d'allà. Per tant, si aquell arbre té sombra, aquell carrer té sombra, la gent no camina, passeja. Si passeja, passejar és un estat mental. És un estat mental en el que estàs disposat
avui
a parlar.
Avui estàs molt poètic.
Oi, jo soc un poeta, jo soc un poeta. Estàs disposat a parlar, estàs disposat a parar-te, a veure la veïna aquella, allà a la sombra. Allà al sol, no. El sol és pitjor que els ascensors, perquè els ascensors tu entres i quin dia que fa avui, però és una cosa com, bueno, per passar, i quan s'obre l'ascensor penses, bueno...
Clar, per
vull dir, al mig del carrer dius, quin dia fa avui? Collons, ens està torrant el sol. Si hi haguessin uns arbres en aquest carrer, hosti, no, aquests arbres aquest carrer els vam tenir que treure perquè els vam podar, els vam destrossar, i se n'han anat i ens han quedat sense. Els arbres, com més grans, més sombra. Com més sombra, més bé s'hi està a sota. De fet, en moltes altres cultures, a l'arbre... Els poblats, hi havia un arbre al mig, a Ribadesella, o no sé on era, hi havia una placeta amb un roure al mig, immens, i allà estava tot ple de tauletes i la gent fent-se les cidres i les croquetes de bacallà. Era magnífic, era magnífic. És un lloc on com la plaça de l'Oli. La plaça de l'Oli a l'estiu és fantàstic estar allà sota. Sí, però ara acaben les fulles i molesten. Bueno, tampoc ho...
Fa tardor, no?
Podem
és el que toca.
Tenir tot, no? Vull dir, és el que toca, és el que hi ha. I aleshores, i a part hi ha una altra cosa, que l'home necessita l'arbre. L'home culturalment necessita arbres, no necessita mutilats. Per la sombra, però també simbològicament i escrit a la nostra genètica. És el que ens unia. Lo terrenal amb el cel.
Hi hagi el que hi hagi allà dalt, no?
Clar. Llavors, si tallem, no arribarem mai al cel.
No tenim l'accés.
No, acabarem a l'infern tots.
I ambientalment també són necessaris per respirar millor, per tenir aquest contacte amb la natura, ciutats i municipis, que cada vegada el perdem més, no?
Coi, que cada cop ens desconnectem més.
Exacte, exacte.
I aleshores, sí, ostres, tothom està patint, que si tenen més asmes, que si tenen més al·lèrgies, que si... Bueno, però és que... No sé, jo crec que la desconnexió de l'home amb la naturalesa és la que ens porta a tots aquests problemes. L'altra és que genèticament ja tens aquests problemes. De petit, a l'escola, sempre hi havia algú que tenia asma. Sí, perquè, bueno, fisiològicament el seu cos havia generat allò. L'altra és quan tot això, com surt a Barcelona, de que la quantitat d'asma i d'al·lèrgies a la gent cada cop li augmenta. Bueno, i què quieres?
Igual que els nivells de contaminació.
Evidentment. Llavors la naturalesa que et fa fora.
Van de la mà.
No te quiero. Saps?
Sí, s'haurien de revisar moltes coses.
Exacte. Vale, sí. Les boletes dels plataners que fan al·lèrgia, que molesten i tal i qual. Bueno, doncs igual s'hauria de buscar la manera de treure aquestes boletes, que hi ha molta feina. Bueno, valorem què és més important, si tenir la sombra i tenir com la magnífica rambla de Sant Francesc... No, la de Sant Francesc no, que aquests costa un huevo que creixin. De Nostra Senyora. A l'estiu és bestial. Que sí, que fa boletes. Bueno, no es pot tenir tot.
I que generen aquesta vida social que deies, no? No trobaràs ningú a la de Sant Francesc a l'agost. I a Nostra Senyora...
I a Nostra Senyora, sí. I aquí, ostres, Vilafranca s'està fent una magnífica feina. Vamos, de fer les coses amb cara i ulls.
I d'explicar-li al veí que es queixa per què es fa d'aquesta
manera,
no?
Clar, però és allò...
Porta més feina que contentar-lo... però és necessari.
Sí, però aleshores és a vegades... A mi em ve gent, i m'ho diu, i penses... Hosti, tio, m'estàs dient... Jo porto des dels 25, per no dir-te des dels 15, que ja començava a treure herbetes i cosetes dels jardins, posant des dels 25, en tinc 58, vol dir que què som això, 30 quants? 30 i pico anys treballant d'això. Realment, que tu et molesti una cosa... Està per sobre del meu criteri? M'entens què et vull dir? És a dir, si jo t'ho explico, no és perquè... No, és de molts anys d'experiència, molts anys de que estàs ara podant els arbres que vas plantar i te'n dones compte dels problemes i de la quantitat d'arbres que has hagut de treure precisament per haver-ho fet malament. A vegades no només de poda, perquè la gent es comprava una unifamiliar que fan 7 metres, totes fan 7 metres d'ample, Són totes...
Ho tens apamat.
Ui, tant. I llavors et deien, escolta, i tenien darrere un jardí que feia, per exemple, 10x7. I et deien, vull un desmai, un ametller, un lladoner, 2 presseguers i 2 cirerers. I escolta'm, tu, anaves allà, vinga, saps? I ara està pavimentat, amb una barbacoa en un costat i un sofà de l'IKEA, m'entens? D'aquells de plastiquet, d'allò que fa així.
I clar, els arbres s'han quedat pel camí.
Clar, i aquí hem tingut l'aprenentatge, perquè hem de pensar que també els jardiners veníem d'una època... Una època d'orilla, així com al nord d'Europa el tema de la jardineria culturalment sempre ha sigut molt més potent, aquí sempre va ser una mica de que sí, hi havia la gent amb pasta que tenia el jardiner i que recollia la merda del gos. I era el mateix, No hi havia tècnics, no se sabia. Vull dir, els que podaven els arbres a Barcelona anaven amb espardenyes i amb unes destrals, allà, bim-bam, bim-bam, m'entens? Venim d'aquí, però ara que ja sabem coses...
Tenim tot aquest coneixement, que... finalment.
Home, clar... Clar.
Bonica reflexió.
I tant.
Escolta'm,
a por ellos.
Fem una mica de fum-fum-fum,
Va.
Que d'aquí 4 dies és Nadal i a totes les cases hi ha o un abet, o una ponsètia, o un vesc, o alguna altra planta ornamental d'aquestes.
Sí.
Com les cuidem, almenys per sobreviure a les festes?
Primer, no magrejar-les gaire, perquè a les plantes no els agrada que magregin. Però a part de l'abet, totes les altres són verenoses i a vegades hasta mortals. El vesc, et menges unes boletes i pup-pup-pup, tururup, violes. I després
la poinsètia... Per tant, lluny de mascotes i canalla.
I tant. I després la poinsètia s'ha de vigilar molt amb aquella lleteta que treu, que allò és una eufòrbia, val? I aleshores allò, si et va als ulls, problema al canto. I a l'abet no és tan així, però també pot... No és... Va, però no te l'acabes menjant perquè és molt amarg. Aleshores, el que sí és totes aquestes coses lluny...
De la calor?
De la calor, de les estufes.
Radiadors, estufes,
sí.
Llar de foc...
Sí, a Barcelona teníem un jardí, bueno, teníem, no era meu ni era de Parcs i Jardins, quan hi treballàvem, i en el jardí aquell hi havia flors de Pasqua, feien 1,5 metres d'altura.
Què dius?
Sí. Sí, el que passa que la flor de Pasqua és vermella perquè per les hores de sol que li donen. I normalment per Nadal no estava vermella, estava vermella ja una mica més endavant. Però sí, vull dir, és una planta que viu bé amb el fred, però clar, és una planta que s'ha fet amb hivernacle, bé mal acostumada. La portem a casa, lluny de la calefacció, si no volem treure l'envoltori aquell, el tallem per sota perquè corri l'aigua, si no se'ns entollarà i allà ens farà
fongs
i ens matarà la planta per les arrels. I aleshores, per exemple, a mi m'agrada molt el que és... I això no entenc perquè no hi ha més parades aquí a Santa Llúcia, que són les herbes. Les herbes...
Eucaliptus.
Els eucaliptus, el vesc, totes aquestes plantes que per exemple, l'eucaliptus, te'l guardes i el fiques en una cassola allà a l'estufa i, ostres, fa bona olor.
Sí, sí, s'aprofita.
Exacte.
Un cop acaba Nadal, sí. Li treus profit encara.
Sí, clar, tot això, per això, quan s'asseca, fora. I les plantes, una flor de Pasqua pot aguantar bé perfectament d'un any per l'altre. D'un any per l'altre, sense problemes. A l'avet. A l'avet jo he vist miracles. Verdaderos milagros, eh?
I d'altres que se'n van al canyet ràpid.
Sí, no, el de casa meva. El de casa meva, quan el desmunta, li fots una patada i queda tot allà a terra, no? Però realment hi ha gent que l'ha sapigut fer veure. Hi havia unes campanyes estranyes, no?, dels ajuntaments i tal, i que agafaven, recollien els arbres i els anaven a plantar en una muntanya...
Ara es fa compost directament.
Sí,
es recullen,
clar, a més
compost.
Pensava, home, estem al Penedès, començar a plantar avets d'aquests d'espinelves, que allà hi ha una humitat cada dia i que plou i que és terra soldonosa o és terra de muntanya amb bon drenatge i anaven aquí a Sant Pau i vinc a plantar avets, no? Vull dir, no ha quedat ni un.
N'hem après.
Sí, és més interessant triturar-lo, fer matèria orgànica, perquè llavors anar al bosc i plantar una alzineta i tal. Això sí, l'alzineta en un fondo o en un lloc que no tingui 24 hores de sol.
Tom Vilarrubias, moltes gràcies i bones festes.
Igualment, a
Seguim
tothom.
Seguim al gener, que els Reis es portin bé amb tu.
Pas i amor.
Vinga, adéu.
Vale. Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.